Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Ja ho sabeu, diumenge toca anar a votar en unes eleccions espanyoles que segur que a molts us resulten llunyanes. A molts us resultaran pesades. A molts us resultaran, evidentment, repetitives. Obligatòriament són repetitives. A molts no tindreu clar per què cal anar a votar, per què no. Avui entrevistarem els principals partits o les caps de llista dels principals partits amb representació. Començarem amb Montse Bassa, d'Esquerra Republicana, i continuarem amb Marc Lamoa, del PSC. Clar, és el que us deia, no? Realment, per què cal anar a votar aquest diumenge? Jo tinc unes quantes idees. La primera, perquè serà la primera vegada que puguem palpar fefaentment, podrem comptar la reacció del país a la sentència. Podrem comptar-nos per primera vegada si la majoria del país creu que aquesta sentència és desproporcionada o no, si alguns està clar que votaran en el sentit que ja els hi va bé, que no ho veuen malament, aquests gairebé un centenar d'anys de presó, perquè això passarà. La meitat del país, no sé si la meitat, però bona part, no vota pensant en la sentència. Això està clar. Per tant, és la primera ocasió que hi ha per votar-nos, per comptar-nos. La segona és perquè, encara que no ho vulguem, encara que a molts no ens agradi, o no us agradi, aquí no cal incloure'ns, però el que passi al Congrés dels Diputats és essencial per la vida política del Baix Empordà, per la vida política de Catalunya, per la vida política de les comarques de Girona, i avui precisament a aquests candidats els preguntarem què és el que fareu concretament per les comarques de Girona, perquè ja estem cansats que ens parlin de qüestions que no ens afecten directament, i potser hauríem de començar a plantejar-nos-ho. Per tant, jo crec que és important tenir en compte quin és el programa de cadascun dels partits que es presenten estrictament a les comarques de Girona i estrictament al Baix Empordà. Què és el que volen fer, deixant de banda el soroll mediàtic que envolta els partits polítics? Quina feina volen fer per intentar trobar punts en comú per ajudar que la vida a les comarques de Girona i la vida al Baix Empordà sigui una mica millor. Són les 8 i 3 minuts, això és el Supermatí, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà. Més enllà d'aquestes entrevistes, tenim algunes notícies que us hem d'explicar, com per exemple que Bagú aprova els comptes del 2020 sense cap vot en contra perquè l'oposició es va abstenir. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. El pressupost total s'acosta als 10 milions i mig d'euros, dels quals un 6% es destinaran a inversions com l'habilitació de franges perimetrals contra incendis o el desplegament definitiu de la fibra òptica. També es va acordar destinar 2.000 euros per crear la regidoria de la dona i destaca la rebaixa del pressupost destinat a la gestió de deixalles.
Per tant, primers pressupostos aprovats per l'executiu de Maite Selva. A Palafrugell troben en vida l'home que havia desaparegut. Gerard Escats, bon dia.
Bon dia. Un voluntari ha trobat l'home en vida entre Esclanyà i Regencós després d'una expedició de cerca que incloia un helicòpter.
Gràcies, Gerard. El rec del Molí de Pals està en mal estat. Eugènia Güell.
Bon dia. I això fa que cada vegada que plogui hi hagi inundacions i afecti els pagesos dels camps de regants de Pals, Palau-Sator i Fontanilles. Ens ha explicat Llorenç Frigola, president de Poma de Girona, a Ràdio Capital.
I avui l'escoltarem. La campanya gastronòmica Tocats pels Bolets serveix més de mig miler de menús. Bon dia, Maria Monteis.
Bon dia. Enguany ha estat la segona edició i s'ha celebrat del 4 d'octubre al 3 de novembre. En total hi han participat 19 restaurants del col·lectiu gastronòmic La Cuina de l'Empordanet.
I Platja d'Aro acull el 8è Premi de Recerca Local en el marc de les activitats de la Setmana de la Ciència.
L'acte se celebrarà a la Biblioteca Mercè Rodoreda i està dotat en 4.500 euros. També es presentarà el llibre Abans que tot canviés, treball guanyador de la quarta edició l'any 2015.
Notícies destacades avui al Baix Empordà i notícies protagonistes del que està passant, altres protagonistes, per exemple, Clara Ponsatí, que no està clar què passarà amb la seva ordre. Ara el Regne Unit es disculpa i diu que no veu desproporcionada aquesta ordre de Clara Ponsatí, aquesta euroordre contra Clara Ponsatí, després que ahir saltés a la llum pública aquesta reacció del govern i de la policia del Regne Unit, que deia que aquesta euroordre que havia demanat el jutge Llarena contra l'exconsellera d'Educació és, o era, segons la policia, desproporcionada. Veurem què passa. De fet, properament haurà de declarar davant del jutge aquesta exconsellera d'Educació i veurem si finalment l'extradeixen o no. Altres protagonistes, per exemple, el CDR, que haurien planejat, el CDR detinguts, que haurien planejat tancar-se una setmana amb Quim Torra al Parlament. Segons l'informe de la Guàrdia Civil, els detinguts en l'operació Judes tenien contactes amb Quim Torra i amb Carles Puigdemont per les accions de resposta a la sentència del Suprem. Això és el que diu la Guàrdia Civil. Després del que digui la Guàrdia Civil, el que sigui la veritat, doncs segur que hi ha un bon... Vaja, segur que no tindrà res a veure. N'estic bastant convençut. Però caldrà seguir investigant i caldrà... La realitat és que això ha aparegut directament a tots els mitjans, ha aparegut la mateixa informació, per tant estem parlant d'una filtració, una filtració superinteressada, segur, i en les filtracions el que està clar és que fins que no hi ha tot el document definitiu, fins que hi ha tota no es pot saber i tenir davant tota la informació i tota la investigació, doncs no podrem treure'n res de clar. Són les 8 i 7 minuts. Repassem la meteorologia, quin temps farà aquests dies al Baix Empordà. Amb en Marc Vilà, bon dia.
Bon dia. La meteorologia d'avui ens portarà un dijous amb ambient fred i molt ennuvolat, amb inseguretat i variabilitat. El títol indiscutible de la jornada seran les temperatures, que encara baixaran una mica més respecte a ahir i es situaran a mínimes de 5 a 6 graus i màximes que, com a molt, assoliran els 15. Ja ho dèiem a la presentació, que la nova jornada faria indispensable la roba d'abric per combatre la fred exterior. Aquesta vegada, l'ambient fred no serà una anècdota, sinó que sembla que ja tindrà ganes de quedar-se amb nosaltres, i demà divendres el termòmetre podria baixar una mica més. Per cert, amb la variabilitat d'avui, no seria d'estranyar algun xàfec de tarda de curta durada que deixaria el dia una mica més rúfol.
Avui ens posem tots dempeus per escoltar Aleluia, el tema de Leonard Cohen, que tal dia com avui, de fa 3 anys, ens va deixar, Marc.
La família no va anunciar la mort del músic fins 4 dies després de la seva pèrdua i va ser enterrat de forma íntima pels seus éssers estimats. Va morir mentre dormia i va ser una mort inesperada pels seus familiars i seguidors.
Through you, she turned you
Leonard Cohen, arribem a les 8 i 12 del matí.
Necessites canviar la nevera?
Vine a Grup Carrera. Tenim més de 150 models diferents perquè triïs el que més t'agradi.
Ah, i a preus de magatzem. Combibalai A++ per 429 euros.
Grup Carrera. Més de 50 botigues al teu servei. Més informació a grupcarrera.com.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
La Torre de les Hores està oberta els dissabtes, diumenges i festius. El seu horari és de 11:15 del matí a 3:15 de la tarda i de 3 a 6 de la tarda. L'entrada té un preu d'un euro i pels menors de 10 anys és gratuïta.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Dos minuts, menys de dos minuts, i seran un quart de nou del matí. Abans de començar aquestes entrevistes que farem amb els candidats dels principals partits de les comarques de Girona, escoltem un comentari. Escoltem el comentari que posa avui el nostre col·laborador, en Jair Domínguez.
Hem fet conya dels instituts americans i la seva competitivitat desfermada. Hòsties per ser la capitana de les animadores, el quarterback, el rei del ball o el campió de l'equip de debat. Això últim m'encantava. Les pel·lis sempre hi ha el nano que diu «Soy del equipo de debate» i el pinten com un nerd de mulleres i sense amics. Però ai, nois, la importància de saber parlar en públic només es copsa en moments com el debat d'ahir, on van veure 8 persones que maldaven per expressar-se amb coherència. Quina poca fluïdesa, quina manca de recursos orals, quina vergonya aliena tot plegat. On són els oradors? Ara resultarà que a la Mediterrània no sabem parlar en públic? Nosaltres, els inventors de l'àgora? Quina llàstima tot plegat, llàstima de saber que els 8 d'ahir són els més preparats per donar la cara, els que han de representar i donar forma verbal a tants anhels i esperances. És tan baix el nivell, tan difícil per aquesta gent expressar el que volen dir, que ja opten per apilonar objectes sobre el faristol. Una foto per aquí, una gràfica de coloraines per allà, un llaç, una llamborda, una fotocopiadora... La política explicada a nens. Perdó, a nens idiotes. Perquè els nens saben escoltar, desencriptar el llenguatge i treure les seves pròpies conclusions. Encara que sembli difícil, en aquests moments de neguit tinc fe en els nens. Tinc l'esperança que, veient els mediocres que tenim per dirigents, només puguin ser millors.
Un quart de nou del matí, de seguida parlem amb Montse Bassa, candidata d'Esquerra Republicana per les comarques de Girona.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Montse Bassa, bon dia. Sí?
Hola, bon dia.
Montse Bassa va ser la guanyadora de les eleccions municipals, a les eleccions generals del 2019, les del 28 d'abril a les comarques de Girona, i ara intentarà revalidar aquesta posició en unes eleccions que es repeteixen per culpa d'aquí, Montse Bassa.
És una evidència que els socialistes, el PSOE, el PSC-PSOE, o el PP-PSOE, ja no sé com anomenar-los, són els que van decidir, doncs, des del primer minut es veia, no?, que volien tornar a anar a unes eleccions. Nosaltres vam demostrar, com a grup republicà, fins a l'últim moment, que ens semblava que el que es havia d'intentar era una coalició progressista, i crec que vam ser responsables, i a més crec que el nostre paper va servir perquè els hi caigués les caretes, i a partir d'aquell moment ells no ens van tenir on volien. Ells els hagués anat molt bé que d'entrada nosaltres véssim dit un no a la primera vegada i hagués sigut el gran titular, no? Els independentistes no volen, etc, etc, etc. Nosaltres crec que vam fer el paper que havíem de fer, no aixecant mai de la taula del diàleg, però també et diré, i molt i molt clarament, que amb els socialistes que tenim ara, amb els socialistes que han tancat la meva germana i la resta de la presó, amb els socialistes que estan dient clarament que controlen la fiscalia, amb tot aquest tipus de socialistes que tenim ara al davant, no ens hi trobaran, però així de clar ho dic.
Esquerra Republicana defensa l'amnistia pels presos.
Sí.
Però el PSC, i de fet també els comuns, ja han dit que l'amnistia no és possible. Si no és l'amnistia, quina opció hi ha?
És que la pregunta té una resposta molt clara. L'amnistia és possible. I així de clar ho dic. La Constitució no la prohibeix. Hi ha un grup d'experts que estan treballant sobre el tema i aquesta escletxa segur que l'obriran, i entre ells doncs, hi ha el senyor Caral, que sempre saps que ens ha donat un cop de mà amb els temes de justícia dins d'Esquerra Republicana, que encara hi vaig estar parlant darrerament, ve sovint a veure la Dolors, i la nostra gran proposta per posar sobre la taula, no com un objectiu final, sinó com un camí per arribar a la llibertat, és l'amnistia, perquè l'amnistia és l'única manera d'aconseguir-la, de poder posar pau a aquest conflicte. És molt clar que ells ens estan cada vegada reprimint de forma absoluta, i l'amnistia seria la manera de dir tornem tots a una posició pacífica sense haver de nosaltres dir que tenim cap mena de culpabilitat, que és el que alguns altres grups, com tu ara em preguntaves, deien referint-se als indults. Ja sabeu què va contestar el nostre president, l'Oriol Junqueras, quan van dir el tema de l'indult. Ell amb una carta i molt clarament va dir que se'l posessin allà en tot el que pigués. Per tant, la gent que tenim tancada a la presó, tots els independentistes que estan tancats a la presó, però jo parlo en nom de la Carme, de la Dolors, de l'Oriol i del Raül, que són els quatre independentistes d'Esquerra Republicana que estan tancats a la presó. Si algú pensa que a vegades ha dit que si Esquerra ha afluixat, que vagin a la presó, que els mirin als ulls, que els diguin a la cara i veuran que les seves convincions són intactes, que no s'emparareixen i que l'1 d'octubre no té fase de retorn, i això és el que els diran a la cara. I per tant, nosaltres, la nostra proposta és molt clara, llei d'amnistia.
Sí, però tenint en compte que els partits que defensin la llei d'amnistia sumaran com a molt 25 diputats al Congrés dels Diputats, i això cal una majoria de 176, els qui poden donar aquesta majoria, que són PSOE i Podem, no hi estan a favor. Creu que és responsable dir a la ciutadania que és possible l'amnistia quan numèricament no passarà?
Jo ho dic molt clarament, que la proposta, no dic la definitiva, la proposta és la llei d'amnistia. Què vol dir això? Que nosaltres ens asseurem sobre la taula amb unes propostes. Nosaltres no volem un bloqueig directe, perquè si bloquegem no aconseguim mai avançar. Nosaltres volem una solució amb diàleg. Llavors, què és el que estem dient? Assentem-te, proposem aquesta proposta, la gent del carrer, les mobilitzacions pressionaran, nosaltres no estem cansats de sortir. A Europa, la Diana Riba, que és la persona que de referència, que jo hi tinc només una amistat personal com a familiar també d'una represaliada, també ho estan movent a nivell europeu. I no m'enfio només, com contaves tu ara, dels vots independentistes, que en aquest tema segur que anirem tots a la una com ha de ser. També m'enfio d'aconseguir una coalició d'esquerres, m'enfio de que la gent de Bildu, que ja saps que han signat també com amb nosaltres les mateixes propostes, puguem tirar-ho endavant. Jo no dic que nosaltres la llei d'amnistia sigui posada allà i es retombaran. És una evidència, això és una evidència, perquè els números són els números que són. Però la política és parlar i la política és avançar. I si no fos aquesta, tu has de començar amb una proposta i aconseguir convèncer perquè això sigui així. I per convèncer no es convencerà només amb els vots dels diputats del Congrés del món independentista. Serà amb una gran coalició de consens que serà apretada directament per la gent del carrer. La pressió aquesta hi ha de ser-hi. La Dolors, quan li van donar la sentència, i això ho vam parlar a l'última entrevista, es va desmuntar literalment, perquè 12 anys són una aberració. A cap de 3 dies, quan hi havia les marxes de la llibertat, va veure que la gent del carrer tenia molt de poder i no es va sentir sola. I són aquests els elements, no? Són aquests els elements que crec que faran pressionar perquè la gent dels socialistes que són els de, la gran majoria que ara ens estan repressionant, fent una repressió tan brutal, aquesta gent, hi haurà un moment que hauran de seure's a parlar, i la nostra proposta no és només la llei d'amnistia, serà començar a parlar per agafar aquest consens. I en definitiva, hi ha una cosa molt clara: nosaltres anem anomenant que això és un conflicte català, però ells ho saben, que això és un conflicte espanyol. Per tant, és que per més que ho neguin, un dia s'hauran de seure a parlar, i aquesta proposta no és enganyar ningú. Aquesta proposta és dir, nosaltres posem sobre la taula unes propostes, quan també hi sent si sumi millor, amb la pressió de tothom, d'Europa, del carrer, dels polítics, i si aquesta proposta no els va bé, que ells diguin una contraproposta, però el que no poden fer és anar passant com si no hi fóssim.
La seva la contraproposta dels comuns és o indult, o, per exemple, ahir deia el seu candidat, en Jaume Asens, negociar amb el PSOE per derogar la, la llei de sedició, o sigui, el delicte de sedició, sí, per tant això es pugui aplicar de forma retroactiva als presos. Anem per parts. L'insult descartat, encara que sigui un altre, que no siguin els presos els qui el demanin.
El tema dels indults, nosaltres, a veure, jo penso que la primera opinió hauria de ser ells, no? Jo l'única persona que li he sentit dir personalment aquest tema és el de l'Oriol Junqueras, i és el que t'he comentat. Però hi ha un altre tema, els comuns estan dient aquest tema, però quanta gent dels comuns tenen a la presó? La candidata dels comuns va fer unes declaracions, que a més jo hi era davant perquè vam fer un debat i després va sortir el diari, dient que els nostres presos estan a la presó perquè es van saltar la llei. Una persona que és candidata a les comarques de Girona i treu aquest titular, que m'imagino que l'heu vist, perquè ha corregut molt, jo crec que no ens ha de venir a donar lliçons de res.
Perfecte, va, passem, canviem de qüestió. Encara no, li faltava preguntar-li per la derogació de la llei de sedició, del delicte de sedició. Esquerra està per aquesta negociació?
A veure, jo el que penso és que qualsevol decisió que ens pugui anar bé, la que tingui més consensos, és la que ha de tirar endavant. Nosaltres hem fet aquesta proposta. Ells fan aquesta altra proposta. Em sembla molt bé sentar-nos en una taula i parlar-ne, que és el que te deia. I el que sigui més efectiu, que ens ajudi a nosaltres per alliberar els nostres presos polítics, i no només això, sinó per arribar al nostre objectiu final, que és la República Catalana, doncs endavant. De tot se'n pot parlar. El que és molt important és que siguem prou intel·ligents per ser dialogants i aconseguir els màxims consensos. I el que siguin màxims consensos serà el que es tirarà endavant. Nosaltres tenim aquesta proposta, ells tenen aquella altra, perfecte, assentem-nos en una taula i parlem-ne. Això és el que volem.
Quines són les inversions prioritàries per Esquerra Republicana a l'Empordà?
Mira, de les inversions prioritàries en aquesta campanya jo ni n'he parlat, tot i que tinc molt clar que tots els diputats que anem a Madrid, el que anem a fer-hi és defensar tots els interessos de les comarques de Girona, evidentment. Però és que això no s'ha mogut res a la campanya que vam fer el 28 d'abril, que ens van passar tota la campanya explicant que si el tema del port de Parramós, ho recordo perfectament, que si el tema de les infraestructures de les carreteres, que si el tema de les estacions que tenim fantasmagòriques de tren, etc. Però és que en aquest moment, per nosaltres, sense oblidar aquests temes, evidentment qui són, el que nosaltres pensem és que hem de donar resposta a la sentència i al tema nacional, sense oblidar el dia a dia de les nostres comarques de Girona, que evidentment continuarem insistint, doncs és el que crec que és prioritari.
De tot això que deia, totes aquestes inversions necessàries, durant els pocs mesos que el Congrés va estar actiu, va parlar alguna cosa?
Durant els pocs mesos que va estar actiu el Congrés, el que es van fer van ser entrar les preguntes de cada partit, que eren històriques. I és una vergonya. Jo passo vergonya quan parlem d'aquest tema, perquè quan en els últims 15 anys s'han executat només el 13% dels pressupostos que ja saps que són retallats, més d'un 20% dels que havien fet els del PP, imagina't. I la vergonya que sento és que diem sempre, si estem així en termes d'infraestructura, si estem així els darrers 30 anys, perquè és que ja t'has dit 3 dècades, i veieu vosaltres el que es tarda, no?, la famosa doblement de l'N2, etc. Què vol dir? Doncs vol dir que els nostres representants de Girona, dels partits que manen, del PP i del PSOE, no tenen cap mena de pes. no? Per tant, nosaltres sí que anem insistint en entrar aquestes preguntes, però què ens passa? Què ens passa? Que tot i recollint les demandes de la població catalana, de les comarques de Girona, tots aquests dèficits històrics, te n'adones que els partits aquests majoritaris ni els seus propis representants els hi fan cas, no? Si no, no estaríem on estem. Per tant, sense desmereixer tot aquest tema, i evidentment que s'ha d'anar treballant, i nosaltres no ens cansem de dir-ho a cada una de les comissions que hi anem, perquè són els temes territorials els que es treballen les comissions, i això sí, que en aquesta legislatura tan breu es varen crear i vam començar a treballar-les, doncs veiem que no donen resposta. Per tant, el que hem de fer és ser a Madrid per intentar marxar com més aviat millor.
Em sona, aquesta frase em sona.
És que em sona perquè l'estic dient des del primer dia que vaig entrar a Madrid, perquè de veritat que si vosaltres us deveu esgarrifar com veieu.
No només seva, també em sona, per exemple, de Gabriel Rufián abans del 2017.
Abans del?
Del 2017.
Ah, doncs aquesta vegada t'haig d'admetre que aquesta frase no l'havia sentit en Rufián. En tot cas, ho devia dir d'alguna altra forma. Jo sempre ho dic perquè el primer dia que vaig entrar allà els hi vaig dir als meus companys. Escolteu-me, una de les coses més importants que he vist entrant al Congrés dels Diputats de Madrid, i jo que tinc a flor de pell, sento la repressió perquè saps que m'obliguen des de fa 2 anys a anar a les presons cada setmana, vaig dir, aquí s'ha de ser, aquí s'ha de ser, i com més independentistes hi entrem millor, i com més anem creixent millor, perquè aquí els hem de dir la cara i mirant els seus ulls el que pensem, i fer pressió, i pressió, pressió, i només hi ha una manera d'avançar, i es perseverar, no hi ha altra, no hi ha altra, no hi ha altra, i no ens en pensem pensar.
Montse Bassa, candidata d'Esquerra Republicana a les eleccions generals que es fan aquest diumenge. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Bon dia.
Com us dèiem, fem un supermatí especial centrat específicament en les eleccions municipals, però també hi ha altres notícies que hem de destacar, i la més important d'avui, la més important que explicarem avui, és que Maite Selva i el govern de Junts per Catalunya de Begur ja ha aprovat el seu primer pressupost. Govern de Begur, també amb Tots per Begur i Més Begur, va aprovar els seus primers comptes pressupostaris, en aquest cas pel 2020. Pugen a uns 10 milions d'euros, 10 milions i mig, i no hi va haver cap vot en contra perquè Esquerra Republicana i el PSC, l'oposició, van optar per abstenir-se. Pedro Ruiz.
Efectivament, com dèiem, els comptes del 2020 seran d'uns 10 milions i mig, un 6% d'aquest import es destina al capítol d'inversions, estem parlant de més de 500.000 d'euros per projectes com ara l'habilitació de franges perimetrals contra incendis a les urbanitzacions, la segona fase del desplegament de la fibra òptica o la reforma d'algunes dependències municipals. D'altra banda, també es destinaran alguns imports en concepte d'ajudes per serveis socials. Un exemple d'això és la Fundació Vimar, que rebrà una xifra superior als 16.000 euros. Per cert, la Fundació Vimar és la que treballa per ajudar les persones amb diversitat funcional a la comarca.
A què es destina, doncs, la majoria d'aquest pressupost, Pedro?
Doncs als béns i serveis, quasi un 60% del total. S'incrementa el que es destina a la despesa de l'enllumenat públic i es fan quasi un 180%, però, per exemple, s'ha reduït de 2 a 1,8 milions la despesa per la recollida de deixalles. Altres novetats que incorpora aquests comptes són la creació de la regidoria de la dona. Per fer-ho, invertiran 2.000 euros. Des del consistori també han volgut remarcar que el capítol d'ingressos es veu força reduït en comparació amb els darrers pressupostos. Diuen que s'explica per la moratòria urbanística aplicada per la Generalitat, que redueix la recaptació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Gràcies, Pedro Ruiz. Passa un minut de 8:45 del matí. Marc Lamuà, candidat del PSC a les comarques de Girona. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Fa un moment, Montse Bassa, la candidata d'Esquerra Republicana, ens deia que una cosa que ella ha detectat al Congrés és que els candidats, el candidat d'Esquerra Republicana o els diputats de... No, els diputats del PSC a les comarques de Girona no tenen cap pes dins del Congrés perquè no aconsegueixen dur a terme les seves reivindicacions, que són reivindicacions destacades aquí a les comarques de Girona. Què hi respon, Marc Lamuà?
Jo el que li diria és que com a mínim nosaltres som útils no només a la governabilitat, sinó a fer uns pressupostos que permetrien unes molt bones inversions a Catalunya i a Girona, mentre que els diputats d'Esquerra han sigut una força estèril impedint que hi haguessin uns molt bons pressupostos per Catalunya com feia anys que no hi havien hagut. Per tant, en tot cas, la utilitat o esterilitat. O esterilitat la podríem medir de moltes maneres, i en el cas d'Esquerra, en aquesta darrera legislatura ha sigut particularment funest en la manera en com va acabar la legislatura, sent ells una força bloquejadora.
La darrera parlaríem de l'anterior, no? De la darrera.
No, sí, evidentment, de la darrera, on van bloquejar junt amb Vox i amb el Partit Popular uns grans pressupostos per Catalunya i ens van abocar unes eleccions generals.
Quines inversions tenien aquests pressupostos per l'Empordà, concretament?
Doncs miri, hi havia bones inversions, sobretot en matèria de costes, per poder haver fet front a les tradicionals davantades per arreglar les nostres platges. També hi havia pressupost i inversions preparades per fer i per executar en trams de camins de ronda. I evidentment també en la remodelació de part de les catenàries i de les vies del tren, i també per seguir acabant les remodelacions que s'estan fent i que s'estan duent a terme en algunes de les estacions de tren de la zona de l'Empordà.
Li demano específicament si ens la pot donar per l'opinió de Marc Lamuà si no fem extensiu al PSC de les comarques de Girona, però no sortim d'aquí. El port de Palamós ha de ser un punt d'entrada a Schengen?
El port de Palamós segurament en circumstàncies perfectament normals hauríem de lluitar tots perquè ho acabi siguent un dia o altre, sí.
I quines són les circumstàncies anormals?
Tota la situació en la que es veu envoltada Catalunya a dia d'avui, crec que no normalitzen la situació per tal de que puguem lluitar amb totes les garanties perquè Palamós tingui un punt d'entrada a Schengen i per tant tingui un punt fronterer de tota Europa.
Què és el que ho impedeix?
La situació d'inestabilitat política, jo crec que Catalunya, sens dubte, influeix en les garanties de seguretat que podem donar tots plegats a Europa perquè estiguem gestionant amb plenes garanties i plenes lleialtats una frontera de tota Europa, no només de l'estat espanyol.
Quins problemes de seguretat hi ha a l'Empordà?
No, em refereixo a problemes d'inestabilitat a tota Catalunya a dia d'avui. És evident que la inestabilitat política regna a Catalunya.
Clar, a mi la sensació que em va donar en aquella intervenció del ministre de l'Interior, de Fernando Grande Marlaska, és que no feia referència a la situació a Catalunya per dir que el port de Palamós no podia ser un port Schengen, sinó que deia que no estava justificat per altres qüestions de la influència comercial o la importància del port dins del conjunt de l'Estat.
A dia d'avui, la realitat és que tots els ports que tenen espai Schengen o frontera Schengen són ports que són d'interès nacional, i en tot cas, per tant, dins del marc de les bilaterals, de les relacions bilaterals entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya, és on s'hauria d'introduir tota aquesta temàtica, i és evident que a dia d'avui, per part del govern de Catalunya, hi ha un interès més de percutir contra les institucions de l'Estat que no pas de demostrar la responsabilitat que li permetrien, doncs, aquí parar el nostre port de Palamós amb els ports d'interès nacional i per tant poder accedir a tenir una frontera Schengen. És que crec que no té més explicació que aquesta.
En el moment en què el ministre de l'Interior va rebutjar ja fa més d'un any aquest port d'entrada de Schengen a Palamós, què va pensar Marc Lamuà?
Que hi hem de seguir treballant, que no hi hem de renunciar. Escolti, jo soc de Palamós i no penso renunciar a una oportunitat com aquesta pel meu poble. El que em va ser greu és la responsabilitat del conseller Calvet fent-ne un tema de campanya i fent-ne un ús i abús, com fa reiteradament el govern de Catalunya, de les temàtiques que hauria d'estar discutint des de la lleialtat institucional i la relació bilateral amb el govern d'Espanya.
A les comarques de Girona, i concretament al Baix Empordà, la sentència dels presos els ha fet perdre perspectives electorals?
No, jo crec que no.
amb quines perspectives arriben la possibilitat d'augmentar la representació a les comarques de Girona?
Nosaltres estem convençuts de que la gent entendrà i ens veurà i ens veu com l'única força seria d'avui capaç de representar la gent de Seny, la gent de progrés a comarques gironines, a l'Empordà i en tota la nostra demarcació, perquè el que queda clar, i miri, poso d'exemple les declaracions que vostè em cita de l'anterior entrevista de la candidata Bassa, escolti, no venim a confrontar de manera visceral, no venim a rebentar les institucions a les que volem ser representants, sinó que volem representar els gironins, volem representar els empordanesos al Congrés dels Diputats, treure les millors de les inversions, representar la seva veu, i escolti, nosaltres el que demanem és tenir una mica més de veu. Ens vam quedar relativament a prop de poder tenir un segon representant i creiem que és el que intentarem aconseguir. Jo crec que podrem aconseguir aquest proper diumenge.
La gent d'ordre, la gent de Seny que deia vostè, pot voler que els presos no compleixin la pena íntegra?
Miri, això de les penes, jo el que crec que la gent d'ordre el que vol és que allò que es va equivocar en un moment i va ser de traslladar una problemàtica política a un àmbit judicial s'acabi, i com que ara ha finalitzat aquesta part, és la primera vegada en molts anys que tornem a tenir la capacitat d'agafar aquest problema des d'una vessant política i solucionar-lo des d'una vessant política. Jo crec que és això el que vol la gent a Catalunya i a l'Empordà.
Per quina via es pot intentar que els presos no compleixin tota la pena, o és aquesta la prioritat del PSC, o una de les opcions del PSC de les comarques de Girona és, per exemple, l'indult?
No, com li deia, la prioritat essencial ara del Partit Socialista és retornar la solució a la política, que és el que no hauria deixat mai de ser i el que van permetre tant el Partit Popular com tota la gent aquí a Catalunya, que va estar encantada de que hi hagués una judicialització del procés.
I la solució passa per l'indult?
L'indult és una cosa que han de demanar en tot cas als presos, i en aquest cas els que ja tenen condemnes en ferm. Vull dir, jo no, ni hi he d'entrar ni hi he de sortir, hi ha uns procediments que entren dins de l'àmbit primer de la discrecionalitat dels presos, i en tot cas li dic, nosaltres actuarem des de la política per solucionar políticament aquest conflicte.
I si els presos demanen l'indult o algú el demana per ells, el PSC de les comarques de Girona defensarà que se'ls doni?
Jo el que no faig són hipòtesis de futur. Escolta, això és una hipòtesi que vostè llença, i en tot cas, si mai passés en podríem parlar, però a dia d'avui ni està sobre la taula, i els mateixos presos han manifestat que no pensen fer-ho.
Ahir el candidat dels comuns, en Jaume Asens, defensava que es podia negociar amb els socialistes derogar el delicte de sedició i que s'apliqués retroactivament als presos, perquè això els milloraria les perspectives carcelàries i se'ls reduiria la pena. És una opció que Marc Lamuà contempla?
Això és una cosa que vostè hauria de preguntar al senyor Sens, perquè en una campanya en la que tenim moltes més coses a parlar s'ha obsessionat amb un tema que jo diria que ni tan sols està en sobre la taula ni sobre de la discussió. Escolti, tenim problemes molt més importants sobre la taula. Tenim un horitzó al davant que ens parla d'anys que poden arribar a ser complicats a nivell econòmic. Jo crec que ens hem de centrar en veure com caminarem aquests propers anys de tot Espanya, però també Catalunya, com pal·liarem aquest eventual refredament de l'economia que sembla que se'ns està indicant, i per tant tenim reptes importantíssims sobre la taula, com perquè el senyor Sens hagi fet tota la campanya vergonyosa que porta fent centrant-se en temes que jo crec que no són els que els catalans volen que estiguem parlant en aquesta campanya de generals.
Per aquesta propera legislatura, i tenint en compte que el Partit Socialista pugui formar govern, quines són les inversions o les primeres inversions que s'aprovaran a l'Empordà?
Doncs jo crec, com li deia, inversions en matèria sobretot de que ja estaven molt a punt i que en aquests darrers pressupostos ja hi eren, en temes de camins de ronda i d'arranjaments del litoral i de protecció del litoral de l'Empordà.
De quina manera es pot protegir el litoral, el medi ambient de la Costa Brava des del Congrés?
Jo crec que hi han d'haver iniciatives importants que han de quedar lligades doncs, a la mateixa llei de canvi climàtic que s'està acabant de preparar, però també jo crec que noves iniciatives legislatives que hauríem de tenir en matèria global, però que afectaria doncs, especialment a zones sensibles com la Costa Brava, que haurien d'anar dedicades específicament a protegir els espais que encara ens queden i fins i tot a veure com anem recuperant certs espais que ens van quedar molt malmesos per les explosions urbanístiques de dècades passades. Jo crec que hi ha suficient consens en la mentalització de tots els grups de com hem de lluitar per recuperar part del nostre patrimoni natural com perquè en aquesta propera legislatura ens trobem iniciatives en aquest sentit, ja li dic, emmarcades sobretot en les noves normes que han de sortir en matèria de canvi climàtic, però també en normes més específiques que jo crec que han d'anar a més de la mà de moltes normatives europees que estan en aplicació o que han d'estar en propera aplicació i que ens han de permetre fer un salt qualitatiu en els propers 4 o 8 anys, si un vol, en la preservació del nostre litoral.
El Congrés dels Diputats té competències per fer una cosa semblant, per exemple, al pla director urbanístic que està fent ara mateix la Generalitat per mirar de prohibir que es construeixin certs punts del litoral?
Bé, jo entenc que per la competència que té en matèria de costes i en part dels terrenys evidentment costaners, jo crec que sí, en tot cas jo crec que el que hi hauria d'haver sens dubte és una coordinació amplíssima i intensa entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya per entendre com en les diferents responsabilitats, no? de cada una de les dues institucions, de cada un dels dos governs, en les afectacions més immediates, vagin més coordinades, vagin perfectament coordinades. No podem tenir moltes dissonàncies. Algunes vegades, quan es solapen competències o espais de competència, ens hem trobat que hi ha moments en els que costa acabar-se de coordinar. Recordem, per exemple, l'exemple actualment de Radio Liberty amb aquestes sessions. Per tant, hem de ser molt curosos i hem d'intentar trobar el màxim de coordinació. Jo crec que això és un dels objectius que hem de tenir tots molt clars, els que tinguem responsabilitats a Espanya i els que tinguin responsabilitats a Catalunya.
El nivell d'inversions en carreteres, quines inversions hi ha previstes o què és el que porten vostès al seu programa?
Bé, nosaltres l'enllestiment sobretot d'alguns dels trams evidentment de la Nacional 2 al nord de Girona és una de les inversions que tots els grups evidentment portem, però sí que és cert que intentar desencallar algun dels trams, particularment nosaltres ja ho vam dir la darrera vegada i ho seguim dient, per nosaltres és prioritari aquells trams que han de tenir circumval·lacions en els nostres pobles, que deixin de passar pel centre doncs, de l'Àscar o de Pont de Molins o també la variant, el tram que faltaria de variant de Figueres, per nosaltres són prioritaris.
El Partit Socialista de les comarques de Girona se sentiria còmode sent investit amb l'abstenció del PP?
Mira, el Partit Socialista de Comarques Gironines només es sentirà còmode si hi ha un govern fort socialista i que permeti tenir 4 anys, és a dir, una legislatura d'una vegada per totes, per poder treballar en tots aquests projectes essencials per afrontar els propers anys per Espanya i per Catalunya.
Encara que sigui investit per la dreta.
Partit Socialista, escolti, nosaltres ho hem dit 20 vegades, nosaltres no volem saber res amb la dreta, no volem saber res amb qui governa amb l'ultradreta, nosaltres és evident que mirem cap a l'esquerra i en tot cas nosaltres apel·larem a la responsabilitat d'estat i a l'altura de mires de tots els grups parlamentaris pel que dic, perquè hi hagi un govern del Partit Socialista que és pel que ens presentem, no ens presentem per saber qui ens investirà o com ens investiran, sinó que nosaltres el que tenim molt clar és que guanyarem aquestes eleccions i el que volem és que una vegada per totes hi hagi un govern socialista, hi hagi un govern progressista i escolti, si hi ha forces progressistes que poden propiciar això, és evident que són les primeres amb qui ens adreçarem i és la que amb qui volem solucionar aquesta situació de bloqueig. Ara, escolti, davant de tot aquest bloqueig, només nosaltres el que volem és poder governar i poder governar bé per Espanya i per Catalunya.
Amb els partits independentistes s'ha de poder negociar investidures?
Amb els partits independentistes és evident que s'ha de poder parlar, perquè representen una part de la societat catalana. Escolti, el que s'ha de demanar als partits independentistes és que tornin a ser forces democràticament responsables.
Esquerra Republicana,
que no vinguin,
Esquerra
que no
Republicana estava disposadíssims, estaven disposadíssims a investir Pedro Sánchez, encara que fos només amb un govern de Pedro Sánchez sense els comuns.
Esquerra Republicana va fer un paperot innegable perquè mentre per sobre o de cara anaven dient unes coses, per darrere s'ha demostrat que maniobraven d'una manera brutal. L'agressivitat contra el Partit Socialista que estava mostrant al llarg de tots aquests dies Esquerra Republicana demostra que no tenien cap mena de ganes de que hi hagués govern a Espanya. Sabien
l'agressivitat que negociessin... L'agressivitat que està demostrant Esquerra Republicana és superior que la que està demostrant el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que qualifica el president de la Generalitat de nuevo amiguito que me hace llamaditas?
Miri, l'agressivitat d'Esquerra Republicana va fins al punt de tenir una candidata que assenyala com a fatxa al nostre partit, un partit on els nostres besavis i avis de molts i molts companys estan encara enterrats en cunetes, i per tant, més que aquesta agressivitat, jo crec que no n'hi pot haver ni en democràcia.
Marc Lamoir, candidat del Partit Socialista a les comarques de Girona, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí. Hem parlat de tot una mica.
A vosaltres.
Ens volíem centrar en les inversions necessàries a l'Empordà, que és el que a moltíssima gent li interessa, i crec que n'hem parlat prou. Moltes gràcies.
Molt bé. Adéu.
Que tingui molt bon dia. Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. De seguida tornem.
La diferència entre casar-te o fer que sigui inoblidable es diu Restaurant Alcanti. La diferència entre un sopar o un sopar es diu Restaurant Alcanti. La diferència entre un banquet o un gran banquet es diu Restaurant Alcanti. I és diferent per la seva cuina, pel servei i per un entorn privilegiat. Vine a comprovar la diferència entre un restaurant o el Restaurant Alcanti. A l'hotel Alga de Calella de Palafrugell. Informa-te'n o fes la teva reserva al 972 61 70 80 i a novarahotels.com.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. Si no tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Nou minuts per les 9. L'home de 77 anys desaparegut a Palafrugell dilluns, Jordi Pedrosa, ja torna a estar a casa amb la seva família, ha estat localitzat sa i estalvi gràcies a la participació d'un voluntari de l'equip de recerca.
Pedrosa estava a la font de la Calera entre Esclanyà i Regencós. Passades les 12 del matí d'aquest dimecres, el voluntari ha localitzat l'home desaparegut en un punt de difícil accés. El veí de Palafrugell portava dues nits al ras després de desaparèixer dilluns de casa seva. Al dispositiu de cerca hi han col·laborat els bombers, els Mossos d'Esquadra, la policia local de Begur i la de Palafrugell, Protecció Civil de Begur i també molts voluntaris. Aquest mateix dimecres, però, també s'hi han sumat unitats canines i un helicòpter per trobar-lo el més aviat possible. Segons la família, l'home que pateix Alzheimer va sortir a caminar el mateix dilluns a la tarda i no va arribar a tornar mai. Al vespre, els familiars van avisar els Mossos d'Esquadra després d'estar la tarda sencera buscant-lo sense èxit.
El rec del Molí de Pals està en molt mal estat i així ho alerta el president de Poma de Girona, Llorenç Frigola, que diu que afecta les inundacions dels camps dels regants de Pals, Palau-sator i Fontanilles. Eugènia Güell.
Sí, el tema es complica perquè l'ACA, que és l'Agència Catalana de l'Aigua, ha d'autoritzar els canvis que s'hi puguin fer. I segons ha explicat Frigola a Ràdio Capital, aquest rec és del segle XV i va deixar de ser d'utilitat ara fa més o menys 15 anys, quan va entrar en servei el nou rec. I des d'aleshores està ple de brutícia.
Perquè un rec que està abandonat després de tants anys, és impossible que segueixi absorbint el caudal que tenia anteriorment. Amb la qual el rec de Molí ha quedat abandonat i no hi ha ningú que el pugui mantenir, ningú que el cuidi. Tot aquest tema serà molt més accentuat amb el canvi climàtic i situacions extremes de clima que hi entenguem properament.
Per tant, ara, cada vegada que plou, tota l'aigua s'hi aboca i no pot absorbir-la, de manera que vessa a camps propers i, per tant, perjudica els pagesos.
Perjudicant els terrenys i pagesos de les parts baixes de Pals, de Fontanilles i Palau-sator. És un despropòsit que es faci servir aquest rec per evacuar aquestes aigües sobrants. Quan hi ha una solució més intel·ligent, més directa, i és enviar el ter i del ter al mar.
Quina solució proposa Frigola, doncs?
La solució que proposa ell, doncs, és rebaixar 1,60 m la part del riu d'Aró que està canalitzada i, per altra banda, augmentar una mica la paret del rec del Molí. Ara està, doncs, a l'espera del que l'ACA faci el pas o no.
La campanya gastronòmica Tocats pel Bolet ha servit més de mig miler de menús a 13 municipis de les comarques de Girona. En total, 19 restaurants de la cuina de l'Empordanet, col·lectiu gastronòmic que treballa amb productes de proximitat i de temporada de la comarca, ho han fet possible.
Tal i com el propi nom de la campanya indica, el producte estrella han estat els bolets, en aquest cas provinents dels massissos de les Gavarres, el Montgrí, les Cadiretes i també dels turons que decoren la comarca del Baix Empordà. Segons els organitzadors, les pluges dels últims dies van donar lloc a una collita productiva que ha fet possible la segona edició de Tocats pels Bolets. A banda de bolets, les elaboracions dels restaurants del col·lectiu gastronòmic també estaven integrades per altres productes de temporada i de proximitat, com carbasses, magranes, ocells i bacallà. Els menús de Tocats pels Bolets s'han pogut tastar a 13 municipis del territori, com són Begur, Corçà, l'Escala, Llafranc, Palafrugell, Palamós, Pals, Platja d'Aro, Regencós, Torrent i S'Agaró, entre d'altres.
La valoració, doncs, d'aquesta segona edició és bona per part de l'organització?
Des del grup La Cuina de l'Empordanet es mostren molt satisfets per la rebuda que ha tingut aquesta campanya, ja que, tot i tractar-se de la segona, les xifres d'assistents han estat molt bones. Malgrat aquest és el segon any que es fa, la idea de Tocats pels Bolets va sorgir fa 3 anys, però la falta de pluja dels anys 2016 i 2017 va provocar que s'hagués d'anul·lar la seva celebració. Enguany aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a la presència de bolets i també de les persones que hi han contribuït, no només dels integrants del col·lectiu de la cuina a l'Empordanet, sinó també dels visitants d'arreu que han tastat les elaboracions.
4 minuts per les 9. El proper divendres 8 de novembre se celebrarà a la Biblioteca Mercè Rodoreda de Platja d'Aro, en el marc de les activitats de la Setmana de la Ciència, l'acte d'entrega del 8è Premi de Recerca Local.
El premi està dotat amb 4.500 euros i impulsat per l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro de la mà de la Biblioteca Mercè Rodoreda i amb la col·laboració de la Fundació Jordi Comas. Des dels seus inicis, la voluntat d'aquests guardons és la de reconèixer projectes inèdits d'investigació que, en un futur, puguin esdevenir en un treball de recerca més extens sobre el municipi en qualsevol àmbit, ja sigui geografia, història, economia, turisme, aspectes socials, esportius, culturals, mediambientals, biografies, etc. El projecte guanyador prendrà el relleu al doble guardó de la darrera edició, el comerç de la sorra del comunicador i fotògraf Carles Torrent i Vilà, sobre l'evolució del sector al municipi dels seus inicis, coincidint amb l'esclat turístic de la Costa Brava fins al present, i el Carnaval de Platja d'Aro, origen, història i evolució, presentat a quatre mans pels periodistes Víctor Gai Frías, Carlos Gai i Puigverd, que analitzen els antecedents, les diverses etapes de la celebració fins al seu format actual i la seva contribució en la promoció turística del municipi.
I a més, en Carlos Gai, que és el cap de premsa de l'Ajuntament de Platja d'Aro, aquí hem de felicitar. Per tant, a banda, també es presentarà el llibre Abans que tot canviés.
Exacte. També es presentarà el llibre publicat per l'Ajuntament amb el suport econòmic de la Diputació de Girona del treball guanyador de la quarta edició l'any 2015, Abans que tot canviés, les activitats tradicionals a la Vall d'Aro abans de l'arribada del turisme de masses, a càrrec del seu autor Jaume Badies i Mata. Llicenciat en prehistòria, història antiga i arqueologia i màster en museologia i gestió del patrimoni cultural. És autor també de diversos llibres i articles de l'àmbit de l'etnologia i l'arqueologia. Aquest és el quart volum editat pel Consistori amb la voluntat d'elaborar, a partir del premi, una col·lecció de monografies locals.
Moltes gràcies, Maria Montells, i moltes gràcies també a tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital que ha fet possible aquest informatiu que acabem de sentir, bastant complet, sobre el que està passant al Baix Empordà. Menys d'un minut per les 9, per tant, arribem al final del programa. I arribarem fent un últim repàs a quin temps ens espera per aquests dies amb el Marc Vilà.
La meteorologia d'avui ens portarà un dijous amb ambient fred i molt ennuvolat, amb inseguretat i variabilitat. El títol indiscutible de la jornada seran les temperatures, que encara baixaran una mica més respecte ahir i es situaran a mínimes de 5 a 6 graus i màximes que, com a molt, assoliran els 15. L'ambient fred no serà una anècdota, sinó que sembla que ja tindrà ganes de quedar-se amb nosaltres, i demà divendres el termòmetre podria baixar una mica més.
I aquí el supermatí d'avui. Fins demà.